El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
I l'arribada de la tardor s'han combinat amb una important presència de virus i bacteris que fan que els infants es posin malalts. Després d'anys de pandèmia, aquest ha estat el primer inici de curs i la primera tardor sense mascaretes i, de moment, creuem els dits perquè sigui així, estem davant d'un inici de temporada sense massa casos de coronavirus. Volem analitzar aquesta situació avui al Cafè de la Ràdio conversant amb el doctor Valentí Pineda, pediatre del Taulí, membre del Comitè Assessor de Vacunes de la Generalitat i també membre de la Societat Catalana de Pediatria, de fet, era el president fins fa ben poc. Molt bon dia, doctor Pineda, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia.
Anem per parts perquè volem preguntar-li moltes coses de virus i bactèries d'aquest inici de curs, però les urgències pediàtriques del Taulí com les tenim? Estan notant molt l'efecte d'aquest increment de virus?
Sí, s'està notant moltíssim. Estem fent visites pràcticament com a les èpoques de més visites de l'hivern, i encara no estem a l'hivern. Estem, quasi gairebé 200 visites al cap de setmana, i això és molt per el que es feia els mesos de novembre.
I això per què podria ser?
Sabem per què és, perquè hi ha molts casos d'infeccions respiratòries per virus respiratoris. Urgències, evidentment, venen infeccions respiratòries més severes, com les bronquitis, pneumònies, i això ha augmentat molt. I sabem que hi ha un virus, que és el virus respiratori sincitial, que estan havent-hi més casos que mai. Hem estat 2 anys de pandèmia sense pràcticament aquests virus, i ara hi ha hagut un augment molt important. També ha començat la grip i altres virus respiratoris de la canalla, com el rinovirus, adenovirus, etc., que també estan amb unes incidències molt altes. El perquè de per què hi ha tants virus, aquests virus que tot els 2 anys han sigut amb nosaltres, perquè n'hi ha tants, hi ha 2 teories. Una és perquè ens hem desconfinat, ja no anem amb mascaretes, però també és veritat que hi ha nens molt petits que no n'han portat mai de mascaretes, que són els que venen. I després hi ha l'altra teoria, que és que el coronavirus ha desplaçat tots aquests virus durant 2 anys, 2 anys i mig, i durant aquests 2 anys i mig, doncs, la gent, els nens sobretot, no s'han infectat, no han agafat defensa, no s'han immunitzat per aquests virus, que s'han de passar cada any, i ara doncs, tenim un boom molt important d'aquestes infeccions.
Clar, anem una mica per parts, no? Parlàvem d'aquests virus, és a dir, habitualment, el novembre no és un mes complicat, per exemple, pel que fa als virus respiratoris?
Sí. Comença a ser ja a l'inici dels casos de virus respiratoris, no? Nosaltres fem un sistema d'augment de visites o de llits, i després contractem, si podem, alguna persona més tant a planta com a urgències, i això comença normalment ara, a la primera setmana de novembre, ¿vale? I ens anem preparant per tot l'hivern. Però el que està passant ara és que aquesta primera setmana de novembre, última d'octubre, les 2 últimes d'octubre, els casos que preveien que començarien a pujar han pujat d'una manera vertical, molt important. ¿Vale? Si mireu la premsa, veureu que a França diuen que no hi ha llits de pediatria, als Estats Units hi havia una editorial del New York Times ara fa 3 o 4 dies dient que estaven col·lapsats tota la pediatria hospitalària, etcètera. Vull dir que això és una cosa que ha passat a tot el món de la nostra zona, i hem d'anar acoplant i donant solucions a les que podem.
De moment al Taulí la situació és de col·lapse o no?
No sé, la paraula col·lapse no sé què vol dir, però en principi és de molta feina. Sí, és de molta feina.
No, li dic perquè em deia això, que la pediatria estava col·lapsada, dic que no sé si vol dir que tenim problemes de llits al Taulí o no.
Algun millor col·lapsada, sí. A França, per exemple, estan dient que no tenen prou llits pels nens amb bronquiolitis, o als Estats Units igual, i fan alerta per una mica per cridar l'atenció de que si més endavant ja torna a venir coronavirus, o està venint ja, i pujant més casos, pues, alertant a tothom de que realment pues, es reforci tots els sistemes de pediatria, tant d'urgències com d'hospitalar. A nivell col·lapse, aquí al Taulí, pues, no podem parlar de col·lapse, perquè els nens venen urgències i el que ha d'ingressar té llit. No, això no és un col·lapse, però sí que és veritat que les esperes que abans teníem de menys d'una hora, pues ara probablement estan sobre 2-3 hores, i això pues, no és un col·lapse perquè s'acaben visitant tots, però és una feina impressionant.
Aquests virus què provoquen? És a dir, per, en una criatura que agafi els virus respiratoris com el primer que em deia, aquest virus respiratori sincitial, ha dit una cosa així, crec, m'he apuntat.
Sí. Molt bé, molt bé.
Perfecte. Doncs en aquest cas, a la criatura que agafi aquest virus, quines conseqüències pot tenir per aquesta criatura?
Bé, depèn de l'edat. Si és molt petit, si és més petit de 6 mesos, en principi pues, pot ser una bronquiolitis, o bronquiolitis és com una bronquitis del nen gran, però que afecta en els bronquis més petits, que es diuen bronquiols, i realment fa un quadre d'insuficiència respiratòria, i alguns d'ells pues, necessiten oxigen i han d'ingressar uns dies fins que es recuperen de la infecció viral, no? Vale? I després els més grans, a partir d'allà l'any de vida, 2 anys de vida, aquest virus no és tan preocupant. Vale? Fa quadres més de vies respiratòries altes, respiratòries, el que sí que fa, i això ho fan tots els virus, és que la gent que té patologia de base, sobretot nens asmàtics, nens que ja tenen bronquitis de repetició, en aquests els hi fa també bronquitis o bronquiolitis, encara que siguin més grans.
Mm-hmm. I amb el punt d'haver d'ingressar, per exemple, aquestes criatures?
Sí, 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 nosaltres ara tenim 28 nens ingressats, o sigui, 20 són per bronquiolitis o bronquitis, bronquitis, sempre això és una nomenclatura que dependrà si ets menor d'un any parlem de bronquiolitis i si és més gran d'un any parlem de bronquitis.
Si és un virus, pel que hem après del coronavirus i d'anys de parlar de virus, entenc que aquí ha de passar, no es pot fer res, es pot fer alguna cosa per tractar-los.
No, exacte, aquest és el col·lapse, no? Quan parlen de bactèries i virus, les bactèries poden ser més greus, però tenim antibiòtics i els podem curar, els virus no serveix per res d'antibiòtic i no els podem curar d'una forma ni ràpida ni no ràpida. I nosaltres, quan tenim una bronquiolitis en nens molt petits que necessiten oxigen, doncs hem d'estar 3, 4, 5 dies ingressats a vegades, que és els dies que quan es posen malament necessiten oxigen, durant aquests dies els administrem oxigen amb cànules o amb dispositius d'oxigen de paret, etc. I després, si són molt petits, els deixem sense menjar, més amb una sonda perquè no es cansin, i 4 o 5 dies pues, ja estan millor i se'n poden anar cap a casa, però no podem fer res més. O sigui, fer que no es cansin donant altres maneres de menjar i donant oxigen si necessita.
Per tant, paciència.
Paciència, molta paciència, sí.
I aquests virus respiratoris, clar, entenc que afecten més a uns nens que a uns altres en funció d'aquelles parts del cos, no?, que aquests nanos puguin tenir més o menys sensibles. Els que són pares sabem que hi ha nens que agafen totes les gastroenteritis i d'altres que agafen tots els virus respiratoris, no? Aquí deu haver alguna cosa o és així?
Bueno, l'únic que se sap és els que ja tenen bronquitis de repetició. Són nens que veus que cada vegada s'encostipen en vez de fer un constipat normal i passar 3-4 dies amb tos i mocs i després milloria. Són nens que acaben, una cada dos, una cada tres refredats, acaben amb una crisi de bronquitis. Aquests són els que ja sabem que són més susceptibles a fer bronquitis perquè ja les fan, que ja les estan fent de forma continuada. No? I aquests són els més... I després l'edat, com més petit són, sobretot menors d'un any són els bronquitis, però menors de 6 mesos o menors de 3 mesos, en principi pues, tenen més risc. Després també hi ha tota una altra, una cosa molt àmplia, que són els nens prematurs extrems, però aquests els donem una protecció amb un anticòs monoclonal, que és el palivizumab, i aquests els tenim bastant protegits. Vull dir que depèn molt de l'edat, depèn molt de la condició de risc, i després la veritat és que sense tenir res també pots agafar una bronquiolitis severa, vull dir que aquest és el problema.
Parlàvem d'aquests virus respiratoris. Ara mateix, de casos de Covid en nens, no n'hi ha? N'hi ha molt pocs?
A veure, ara hi ha molts casos de Covid, vale? I això ho sentireu a tot arreu. La ministra el divendres deia que hi havia un número de casos de Covid impressionant, molt important. El que passa que hi ha casos de Covid que són lleus, perquè la variant Omicron, la BQ1.1 que hi ha ara, pues, continua amb les mateixes Omicrons d'abans i continua sent menys agressiva, molt més transmissible, que això ja va passant, i menys agressiva. Clar, nosaltres, el que es recomana, en principi, és fer PCR, o test de diagnòstic ràpid, a gent gran, a gent de més de 60 anys, ¿vale? I a la gent jove, poca gent se'ls fa les proves. Si tu vas ara a un ambulatori i dius que tens tos i mocs i febre, fa un any et feien la PCR, no, PCR, et feien el test d'antigen ràpid. Ara no es fa, i només es fa la gent de més de 60 anys. I amb això què vol dir? Pues que no tenim ja els diagnòstics, ¿vale? Perquè no? La gent no es fa la prova i no té per què fer-se-la, probablement perquè són infeccions greus, lleus, molt lleus, però bueno, casos sí que n'hi ha. I de fet, ara el que es controla, l'únic que es té, les dades que es tenen, són incidència de coronavirus amb gent de més de 60 anys, que són les coses que es fa la prova quan es posen malalts, amb tos i mocs, o febre, o com quin sigui, no? I en aquests s'ha duplicat o triplicat la incidència de les últimes setmanes.
Als petitons se'ls fa aquesta prova quan venen amb aquests virus respiratoris? Ho dic perquè no...
Nosaltres que ingressen de tots, sí. Nosaltres, i a tots els hospitals, quan tens un quadre respiratori, en aquest cas que necessita ingrés, doncs els fem el Covid, els fem la grip, i els fem altres virus, l'adenovirus, rinovirus. Ara tenim l'opció que el Covid sí que ens ha portat tècniques diagnòstiques molt més nombroses i que podem tenir a disposició, i fem virus per saber una mica, no per tractament, perquè és el que dèiem abans, no, tractament no n'hi ha, però per poder aïllar, com que tenim una planta amb una sèrie de llits, hi ha habitacions dobles, en principi no podem posar un nen que té un ORS, un respirador sincitial, al costat d'un que no en té, amb el qual és més per informació de com col·loquem els nens ingressats o com els distribuïm, que no per fer un tractament específic.
Li volia preguntar també per els bacteris, les bactèries. També estan allò en un moment de màxima afluència?
Bueno, en principi sembla ser que, per això, com que són molt menys freqüents, les taxes d'incidència són molt més difícils de seguir. Però sí que sembla que totes les infeccions bacterianes, tant sobretot les que tenim poder més nombroses, i com la pneumònica i respiratòries, que són les que s'han afectat durant la pandèmia, amb una disminució també molt important, igual que els virus, sembla que estiguin tornant a pujar. Tant pneumònies, pel pneumococ és un germen que tenim a la boca, i aquest també ha hagut una gran baixada durant la pandèmia, i ara ja comença a pujar, que és un germen que fa pneumònia, no? Quant a meningitis, també es diu que comencen a pujar les meningitis, però no estem molt lluny de les taxes abans de la pandèmia. Vull dir que no ens preocupen tant com el fort dels virus, les bactèries, podríem dir que sí, l'única que tenim constància clara és un augment de pneumònies per pneumococ, perquè aquestes pneumònies venen a vegades seguides d'infeccions virals, o que és una coinfecció virus-bactèria. Després d'un virus es predisposa al terreny per la infecció viral i després la bactèria pot fer una infecció secundària.
Li volia preguntar també si en tot aquest context de pandèmia, ara ho deia una mica al principi de l'entrevista, no? Hem anat molt més amb mascaretes, no? I per tant això ha fet que no sé si hi ha criatures que s'haurien d'haver posat molt més malaltes, perquè és allò que es diem, no? Que els anys d'escola bressol serveixen per agafar totes les coses i fer, crear immunitat, no? Per dir-ho de certa manera, i és cert que els nens s'havien posat menys malalts pel fet de que tot el seu entorn anava amb mascareta, no? No sé si ara ens tocarà, per dir-ho d'alguna manera, que aquests nens s'immunitzin amb tot allò que no han passat durant els anys enrere.
Bueno, és el que dèiem al començament, probablement sí. El que passa que, com, si són nens més grans, les infeccions que no han passat i han de passar seran més lleus, el que us deia abans. Si un virus que fa bronquitis o bronquiolitis ho fa en nens menys de 6 mesos un any, si aquest nen no va fer bronquiolitis el primer any de vida, el segon any de vida, perquè estava en plena pandèmia, doncs en 3-4 anys la bronquiolitis no serà lleu, un quadre lleu. Vull dir que això ens preocupa relativament. Que sí que veiem una explosió de virus que s'han estat silents durant 2 anys i sobretot els que afecten els nens més petits, que aquests no és que no estiguin infectats perquè no havien nascut encara. Vull dir que sí, és un tema complex, però la realitat és que hi ha un augment important de les infeccions virals respiratòries a tot el món.
I no podem dir, però, que tinguem nens menys immunitzats, per tant, o sí?
Sí. Ho podem dir, però no és el que afecta principalment aquests ingressos que tenim ara de nens petits amb bronquiolitis, perquè aquests nens no havien nascut, són nens menors d'un any. Però sí, tenim nens menys immunitzats per no haver passat els virus de cada temporada. Sí, això és una realitat. Però no crec que això ens afecti tant els ingressos com els nens que els toca el virus per primera vegada a la seva vida perquè tenen menys d'un any.
I tenim nens...
Estem menys immunitzats, sí.
Tenim nens correctament vacunats? Perquè, clar, amb tot això que ha passat amb l'atenció primària, amb la pandèmia, l'atenció que ha suposat el sistema públic de salut, no sé si això ha provocat algun retard en les vacunes que pugui tenir algunes conseqüències.
Bueno, haver-hi algun retard puntual al començament, ja portem quasi gairebé 3 anys, i, de seguida es va prioritzar com a visita absolutament obligatòria i seguida des dels centres d'atenció primària perquè vinguessin els nens a la vacunació dels primers 18 mesos de vida, que és el que dèiem nosaltres, la prima vacunació, no? Que donem totes les vacunes i després ja no tornem a vacunar fins als 3 anys. Però aquestes fins als 18-15 mesos, en principi, les vam prioritzar moltíssim i a part dels primers mesos que va haver una mica una por terrible, que la gent no volia sortir enlloc, perquè al final del primer any i al segon, i ara evidentment aquestes cobertures són altes, són les de sempre, no hi ha problema en aquest cas. I després també es van anar recuperant totes les vacunacions de nens més grans, i les vacunacions ara, les cobertures, són les que són, les de sempre, i ara no hi ha una afectació important amb la vacunació dels nens.
Clar, tenim en marxa també la vacunació de la grip, la campanya de vacunació de la grip, en què les criatures a priori no són una població de risc, no?, habitualment. De totes maneres, tenint en compte aquesta floració dels virus respiratoris, podria ser convenient vacunar-los de la grip, sobretot aquells que tenen conseqüències més greus quan pateixen aquest tipus de virus respiratoris?
Bueno, això és una gran pregunta, però a més és una pregunta d'una actualització tremenda, perquè en principi l'Associació Espanyola de Pediatria, el Comitè de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, ja des de l'any passat recomana la vacunació de tots els nens de 6 mesos, no es pot vacunar per sota els 6 mesos, dels 6 mesos als 59 mesos d'edat, o sigui, fins que compleixin 6 anys. Vale? I això ho fa diversos països d'Europa, ho fan els països del nord d'Europa des de fa anys, Anglaterra, Finlàndia, Suècia, Noruega, ho fa Estats Units, vale? I la idea no és perquè agafin infeccions greus, que també les agafen alguns, però és perquè en aquest cas sí, no com el Covid, el nen és el màxim transmissor de malaltia. Quan arriba la grip, el nen arriba una setmana abans o dues setmanes abans, i la incidència de casos de grip en nens multiplica per 10 la incidència de gent gran. En aquest cas, per això quan el Covid va sortir, tothom anàvem atabalats en tancar escoles i tal, cosa que després s'ha demostrat que no era així, perquè ens fiàvem de que passaria el que passa amb la grip, que s'infecta el nen i després l'adult. I hi ha molts països que estan vacunant els nens sans dels 6 mesos als 59 mesos d'edat. Vale? I a Espanya, a part del Comitè de Vacunes, que és una recomanació científica i que es pot seguir o no, ja hi ha dues comunitats autònomes espanyoles que financen, o sigui, gratuïta, la vacunació de nens de 6 mesos i 59 mesos d'edat de la grip, nens sans, i això són Múrcia i Andalusia. I probablement, quan unes comunitats comencen a posar alguna vacuna que no posen la resta de comunitats, doncs amb el plaç d'un any, crec que l'any que ve, es vacunaran tots els nens entre 6 mesos i 59 mesos de vida amb la vacuna de la grip.
Perquè, clar, estem parlant d'una vacuna que per ells no tindria més conseqüència que qualsevol de les altres vacunes que se'ls posen des del néixer, no?, per dir d'alguna manera.
No, la vacuna que no és poc reactògena, no té que donar cap problema, en principi, i sí, es pot posar. A més, hi ha una opció, que hi ha una altra. En aquest cas ja en tenim dues vacunes, una punxada, i també tenim una vacuna que s'administra per via intranasal, que en aquest cas no fa ni mal. Aquesta només es pot donar a partir dels 2 anys. Vale? Tot això veureu que l'any que ve probablement es començarà a parlar i probablement a posar-la a tot Espanya.
Clar, i en aquest sentit es pot posar, és a dir, si hi ha alguna família que vol posar aquesta vacuna al seu nen perquè ha passat per un virus d'aquest respiratori, perquè li ha recomanat el pediatre, ho pot fer?
Sí, i tant. I tant, a veure, nosaltres tenim unes vacunes que estan finançades, i això és evident, la majoria de la gent se les posa, un 90% se les posa, són gratuïtes, i després de sempre hem sigut un país que hi ha hagut vacunes que no estaven a calendari, però estaven a les farmàcies i la gent se les pot comprar tranquil·lament. És el que diem, la protecció individual, no protecció col·lectiva, que ho decideix el Departament de Salut o i tal, sinó la protecció individual. I tu, com a protecció individual, el teu pediatre et diu, doncs mira, aniria bé que et posis la grip per tal i per qual, doncs es vacuna. No hem d'oblidar que sí que està finançada la vacuna de grip a tots els nens, tingui l'edat que tinguin, més de 6 mesos, perquè a menys de 6 mesos no es pot vacunar la grip, amb factors de risc, o sigui, asmàtics, risquístics, nens amb problemes de base. Això està finançat, I per el tema d'entrar la vacuna de 6 mesos, 59 mesos de vida, és per transmissió a adults i per nens sans.
Faig dues preguntes més de la vacunació i el deixo, que segur que deu tenir un matí complicat amb tot el que m'explica. Li volia preguntar també per en vacunació de la Covid de les criatures, perquè és segurament una de les franges en què menys s'ha seguit aquesta vacunació. Com ho tenim i quina recomanació fan?
Bueno, no hi ha recomanacions en aquests moments. En principi, el Ministeri de Sanitat espanyol no ha fet recomanacions, el grup d'interès de vacunes de l'EPE tampoc ha fet recomanacions i probablement s'està a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia, com va aquest hivern, no? Tenim una informació que és clara, que el virus que circula actualment fa quadres lleus, en el nen encara quadres més lleus, perquè el nen no ha sigut mai una edat que faci o predisposi a Covid greu, i veurem què passa. En principi ja hi ha països que han dit que sí, com Estats Units, Israel, vale? La vacunació des dels 6 mesos de vida, des dels 6 mesos. I hi ha països a Europa, com França, com Alemanya, com Suècia, que han dit que no a la vacunació infantil. Vull dir, i aquí a Espanya encara no hi ha hagut, no s'han fet recomanacions i encara pues, estem pendents de què farem o què no farem.
Es va fer una primera tongada, no?, en un moment concret, però la cosa es va quedar com aturada, no?
Sí, bueno, aturada, no està aturada, el que passa que la cobertura està baixa. La primera tongada va ser, a partir dels 12 teníem cobertures molt altes, vale? Vam fer fins a partir de 18, després de 12 a 18, de 12 a 18 han tingut cobertures altes, gairebé igual que els adults, vale? Però després vam baixar de 5 anys a 11 anys. Vale? I de 5 anys a 11 anys, aquí han tingut, en teoria, entre cometes, un fracàs. S'ha vacunat el 42% de la població d'Espanya, no? I alguns comerç autònoms que no han arribat al 40%. Això per una vacunació sistemàtica és molt baix. Vale? I ara havíem de decidir de 6 mesos a 5 anys. O sigui que encara ens fa més por aquesta decisió perquè si no s'han vacunat des de 5 a 11, imagina't els petits, i si no s'han vacunat perquè els pares no han volgut o perquè els pediatres no en confien o per lo que sigui, o perquè no s'ha fet prou de difusió de que és una vacuna segura i que pot evitar casos.
I en els adults, les primeres dosis, molt bé, no? Les primeres dues, les de record s'estan posant com s'haurien d'haver posat?
Bueno, no tenim dades, hem començat fa poc. Tenim dades de residències, que evidentment estem amb cobertures molt altes a la dosi de reforç, a la quarta dosis, i amb adults, en principi, la quarta dosis està indicada a partir dels 60. I estem començant ara. Jo, per exemple, vacuno avui. I tinc l'edat que tinc i soc persona sanitària, o sigui que i és avui que comencem, ja veurem. Sí, es diu que poder no hi haurà cobertures tan altes, però jo voldria recordar que aquesta vacuna és una vacuna diferent. A la vacuna que es posava la gent de més de 60 anys en quarta dosis de reforç i la gent amb patologia de risc és una vacuna que porta la variant Omicron, o sigui que és molt més eficaç per la variant que està circulant ara amb nosaltres que no la que teníem abans, amb la qual és un reforç amb una vacuna diferent i una vacuna que porta Omicron. Jo crec que és interessant aquesta vacuna i aquest reforç.
Doctor Pineda, gràcies com sempre per haver-nos atès i haver-nos ajudat a entendre i a situar una mica el que estava passant a les criatures ara mateix. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Adéu, molt bon dia.